que la seva relació conjugal no pot traduir-se en un suposat fet delictiu. La dona del president Pedro Sánchez no ha acudit avui a la citació del jutge Peinado.
Arribam així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu-xiu, el xiu-xiuaig que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com cada dilluns, dèiem a xiu-xiu, mos posam...
Coent, coent.
I avui, a coent, coent, un tema. La infidelitat.
Animal rastrero, escoria de la vida, ha de fer...
Però, mem, què ha posat aquesta cançó?
No. Ai, Maria Antònia, com se nota que ets la més jove d'aquesta taula.
Home, pots ser esperadat, però si dèiem rates immundes, tots aquells que posen ses banyes, estaríem xerrant d'un 88,9% de la població estatal, segons aquest, quins estudis.
Aquest 29% m'assembla poquet, no?
No ho sé. Mm.
No ho sabeu. Sabeu a qui li poden demanar? En Joan Cruz, detectiu privat. Bon vespre, Joan.
Bon vespre.
Atreca't el micro, que crec així, sí, molt bé. Així. Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Avui poden dir públicament que ets aquí, no estàs fent cap guàrdia.
No estic fent res estrany, estic aquí amb vosaltres, disposat a passar una bona estona.
Clar, no mos està investigant a cap de nosaltres.
Ah. Això no se fa mai, eh?
Ai, mira!
Tal vegada ara està ara mateix a una investigació de qualcun altre, no és cas.
No, ara no.
A veure, Joan, m'interessa molt com acabes sent detectiu privat, però t'he de demanar pel tema d'avui principal, que és, segons tu, la gent posa molt ses banyes.
Sí, per la meva experiència, les infidelitats no és el tema que més fem en despatxos de detectius privats. És un clàssic, sempre està aquí, és lo que sempre, lo primer que tothom, quan s'entera que ets detectiu privat, lo primer que demana, lo que crida l'atenció en els mitjans de comunicació a tothom, no? Si vas a un sopar i qualcú sap això, és lo primer que, el primer tema que surt. I, de fet, sí, és una miqueta aquest tema. Tots els detectius, almenys jo, mos agrada aquesta imatge romàntica dels detectius, del cinema negre, de la novel·la, de Humphrey Bogart, etc., Mike Hammer, que és el meu favorit. I les infidelitats són el tema que més en prop t'endú d'aquesta imatge. Te fa sentir realment com en aquestes novel·les, com en aquest ambient.
Quin és el tema que més durs com a detectiu privat, se podria dir?
Sí, laborals. Ara mateix, 75%, 3 de cada 4 temes són laborals, baixes laborals.
Per exemple, qualcú que diu que té una baixa i trobes fent coses que no podria fer.
Sí, una persona que diu que no pot caminar i sobre baixa està jugant. Es de matí van al metge perquè li renovin la baixa i sobre baixa està jugant un partit de futbol. Això és un clàssic.
Bé, nosaltres anem amb les infidelitats, perquè això és molt interessant, això de les baixes laborals, però m'interessa més els xiu-xius, com jo crec que tots els nostres oients. Així que, Joan, en quin moment d'una ruptura contacten amb tu?
Bueno, realment no contacten amb jo, no és moment de la ruptura, sinó abans.
Clar, just. Té tot el sentit del món.
Sí. Hi ha casuístiques per tots els gustos, no? Lo normal és que a una persona avui hi ha un xivato molt habitual, que és el telèfon. Quan la persona comença a veure moviments estranys amb el telèfon, que se duen en el bany, quan abans no ho feia, que el bloqueja, etc., no? Veu canvis i pensa que això pot ser perquè estigui amagant una altra persona. Abans era diferent, era pels horaris, pels comentaris de la gent, per lo que sigui, no? Però el fet que aquesta persona arriba al nostre despatx, normalment amb una... com diria, un desconeixement total de lo que és la imatge real del detectiu o el que se pot fer.
No,
però
no.
Aquesta és la nostra primera feina. No? Els tòpics són molt atractius, però són tòpics.
Per exemple, bé, que t'hi expliques que no passaràs tots hora baixa, vigilant...
Això sí, se pot fer.
Això sí, eh?
Sí, el que no se pot fer, per exemple, un clàssic, és intervenir a WhatsApp.
D'acord.
Clar.
Són interceptacions de comunicació.
És il·legal.
Completament il·legal. A més, se pot fer amb una autorització d'un jutge. I no, per suposar, no per una infidelitat, per una cosa més greu, no?
Clar.
Però la gent no ho sap. Per tant, ve amb aquesta petició d'una manera innocent, no? Perquè per aquesta persona realment aquesta infidelitat és molt important, o fidelitat, aquesta relació és molt important, però realment és important per ell o per ella.
Clar, venen més homes o més dones?
50-50.
No esteu desfets.
I te volien demanar, ho reben diferent els homes que les dones? És a dir, la manera que t'aborden, el que te demanen? No. O tothom està mateix igualment?
No crec que hi hagi una diferència de gènere. No, no
i de perfil, pot ser? Tens perfil diferents, diries?
No, he vist tot tipus de reaccions de persones que semblaven nervioses i han afrontat la situació amb una enteresa brillant i, en el contrari, no? Gent que pareixia que no s'hauria de posar nerviosa per res i, i ha fet un desastre.
Perquè, clar, ets tu qui els hi comuniques la informació que trobes, no? I això, supos que no sempre és agradable.
No, i d'això, per això el que deia de la imatge de que les infidelitats són el que mos duen una mica en el món aquest romàntic de detectiu clàssic de cinema negre, no? Hem de pensar que quan aquesta persona, el client, ve a l'oficina, en el despatx, el primer és que demana una cita amb jo, normalment, normalment no sempre, jo li assessoro el que se pot fer o el que no, però aquesta persona hem de tenir en compte que m'ha de contar detalls, m'ha de contar coses que possiblement no li hagi contat a ningú.
Wow.
I això fa, vale, que aquesta comunicació s'hagi de tenir molta empatia, psicologia, i saber escoltar en aquesta persona. De fet, en aquests 15 minuts, mitja hora, som el seu millor amic.
A la majoria de casos, la intuïció descontractant, és la gent que ve a tu, encerta?
No.
No?
No. No.
Què vols dir?
Hi ha dos casos molt de pics perquè ve el client dient que no, que és impossible, que la infidelitat no existeix, però que el seu amic, la seva família li ha dit ves perquè ets coió, probablement, i ets l'únic que no ho sap. Això passa moltíssim.
Uau.
En el contrari, també, que hi ha persones que estan obsessionades en que hi ha una segona relació
i no passa.
Perquè jo puc, el que jo sempre dic és que jo puc demostrar la infidelitat, però no la fidelitat. Si
clar.
Jo faig un seguiment durant una setmana i no hi ha res, no només no hi ha res, sinó que les teves dubtes estan solventades, vale? Hi ha una explicació, però si tu vols seguir tenint dubtes, seguiràs tenint. I això passa molt sovint.
Com és una vigilància d'una setmana? És a dir, què és el que fas?
Normalment, quan el client ve a l'oficina, el primer que tenim una conversació, com deia, en la qual se li explica el que se pot fer, el que no i com se fa. I després jo li faig una sèrie de preguntes normalment relacionades amb el punt de partida, el domicili o la feina o el que sigui. Jo vull saber on viu, si la persona se desplaça en cotxe, en bus, tot això. De fet, jo no faig feina tot sol, jo faig vigilàncies, però tinc un equip.
D'acord, clar.
Llavors, si la persona és jove, si no ho és, si és home, si és dona, totes aquestes circumstàncies, si viu a un domicili, un barri o un altre, totes aquestes circumstàncies són rellevants perquè jo pugui triar la persona adequada perquè faci el seguiment de la millor manera.
Clar.
Quant d'any fa que ho feis en això? Que vos dedicau en això?
20 anys.
20 anys.
Vos han aglapit mai?
Perdó?
Vos han aglapit mai?
Sí, clar.
Sí.
I què ha passat?
Sí. Normalment, res. Nosaltres tenim una llicència per el Ministeri d'Interior i per la policia, per tant, tenim ple dret. Una vegada que jo he avaluat les circumstàncies, perquè no sempre se pot demanar un servei de parella. És a dir, el servei de parella l'ha de demanar la parella.
Clar.
Punt. És molt habitual que venguin, el que deia abans, no? La família, els amics, volen encarregar el servei perquè el nostre amic és l'únic que no se dona compte,
i dona. No puc fer aquest servei.
No puc fer perquè qui ha de prendre la decisió és ell o ella.
I mos podries contar qualque història que t'hagi impactat especialment? A lo millor de qui se tractava aquell vincle, no sé.
Sí, n'hi ha moltes. Ara que me venguin en el cap, he vist situacions de... una parella de 60 anys de fer-lo dins d'un cotxe o un pàrquing d'un hotel a les 7:30 del matí,
Ostres. I... Deu a dir que bé, com qui diu.
Sí, varen dues nins a l'escola i, de fet, d'aquí directament se'n varen anar a un pàrquing d'un hotel de Palma i allà li varen donar el tema.
Però estaven sentint fidels.
Sí.
Clar, si no, no estaria ja, no?
Sí, perquè... i un que ja me va fer molt, me va cridar moltíssim l'atenció, va passar fa un parell d'anys, crec que va ser el 2023, dos anys, l'estiu, mos va contractar un home de 50, de la meva edat, 50 i pico anys, per veure si la seva lota de 20 anys se n'anava a Eivissa a meditar. Amb la seva amiga, també, de 20 anys. Bueno.
Perdó, no ho entres. És a dir, un home de 50 anys que tenia una lota de 20, és a dir, 30 anys menor, que s'anava a meditar.
S'anava a meditar amb la seva amiga a Eivissa.
I anava a meditar, o no?
Bueno.
Què és meditar?
La infidelitat estava comprovada des del primer moment, no? Això no és lo curiós, perquè això és fàcil d'imaginar. Lo curiós va ser que una vegada que vàrem ser a Eivissa vàrem trobar que en el mateix hotel hi havia un altre equip de detectius.
Ah!
I, en el principi, com mos coneixem tots, què fas per aquí? Ells m'ho varen dir a nosaltres que feia un client misteriós a l'hotel. Nosaltres li varen dir que fèiem una altra cosa, encara que mos coneixem i som companys, però a ell no li importa el que estem fent. Fins que la realitat era que, i va ser evident, que tots dos estaven darrere de la mateixa persona. Jo vaig cridar bastant emprenyat en el meu client i li vaig dir, mira, aquí hi ha dos equips de detectius, si no confia, has de confiar en jo, perquè jo aquí estic, som els teus ulls. Si tu no confies en jo, malament anem.
Clar.
Però és que no va ser ell. Resulta que ella tenia dos nòvies.
Oh, uau, quin misteri!
A la mateixa ciutat del seu país. I els dos nòvies varen contractar dos equips de detectius diferents que varen anar darrere de la mateixa persona.
Que fort!
Increïble.
És un argument de la novel·la.
Sí, no ho esperava.
Supera la ficció. Vull dir, la realitat supera la ficció.
Que fort. Això, Joan, idò, jo crec que contractar detectius és més habitual d'allò que mos pensam, perquè la vostra figura, com has dit en el principi, està plena de misticisme, no? I idò, jo crec que és més imatge, habitual d'allò que mos pensam.
Sí, aquesta imatge mos agrada a tots, però la realitat és altra, és mercantil, és empresarial, és de laboral, i de fet, fins, crec que són 25 a les illes, i tots estem fent feina.
25 detectius privats a les Illes Balears.
A la comunitat, sí. És darrere.
Són molts.
I tots estem, aquest estiu, jo no he trobat col·laboradors.
Vos entren clients cada setmana, vols dir?
Cada setmana i cada dia.
Cada dia? Vos telefona qualcú?
Sí, cada dia telefona qualcú per rebre informació.
L'objectiu de la persona és esbrinar què està passant o... L'objectiu de la persona és esbrinar què està passant per guarir-se emocionalment o per fer-ho servir com a argument legal, tal vegada.
No.
T'anava a demanar, feis feina amb missers de família?
No. Una cosa són els temes de família, que se poden fer per qualsevol...
Per divorcis,
per divorcis i tot això, però la infidelitat no té cap, zero, relevància a un divorci.
Cap. Això és important, sobre-ho.
La llibertat d'una persona amb el seu cos és total, pot fer el que vulgui. Una cosa és la llei, no? Vull dir que tingui relevància o no de cara a judici, i altra és la part... ètica, no?, o moral, de que ara és la teva parella.
I tema custòdies no, o qualsevol altra herba, no?
No. Això poden, fan custòdies, hi ha moltes coses que tenen rellevància, però no la infidelitat.
Joan, com acabes sent detectiu privat?
En el meu cas va ser per... Tenen que dir que va ser per avorriment. És que jo tenia una feina, jo tinc 53 anys, fa 20 anys que som detectiu, per tant vaig començar en els 30 i pico. Ja és... una edat que un normalment ja té més o menys dirigit el seu futur professional, però feia feina a l'aeroport, un lloc que no m'agradava gens, que era molt avorrit, i me vaig fer un plantejament, vaig començar a estudiar criminologia.
Mira.
I quan vaig acabar, tenia la llicència de detectiu, i dic, pues, ho hauré de provar. I fins aquí.
Mare meva. Avui parlàvem amb en Joan Cruz, ell és detectiu privat, i nosaltres, com a bon xiu-xiuers, li han demanat per infidelitats.
Infidelitats?
Bueno, eso está a la orden del día, La infidelidad siempre existió. Lo que pasa que antes no se veía y ahora se ve.
Aquesta senyora que fa una gran reflexió. Bé, jo crec que infidelitat sempre n'hi ha hagut, com bé diu.
Sí, l'únic que ara sabeu, no?
Supos que sí, ara és més fàcil tenir les xarxes socials, que són un xivato molt dolent.
I les utilitzes, suposa,
sí,
és una eina clau,
sí,
per tu.
De fet, tenim experts que estan habituats a fer investigacions informàtiques i són capaços de treure qualsevol dada que hagi amagat a la web, per molt amagada que estigui. Normalment, aquests experts són els que comencen les investigacions, mos donen la informació a altres i a partir d'aquí seguim.
Clar. Joves i les xarxes socials, que són claus. Ara li demanarem a veure Menci en Joan, a veure si té clients una mica més joves.
Sincerament, jo crec que el problema dels joves ara mateix és que hi ha moltíssimes infidelitats, precisament per no tenir, per així dir-ho, un pacte format, ja que, al ser tot de manera més informal, la infidelitat està per totes bandes.
Sí, he estat connectada i és més que res, crec jo, per no tenir les coses clares. Ets una persona molt jove i no sols tenir bé les idees. Vols anar molt a la teva, cosa que suposo que sol passar bastant.
Escoltàvem ara aquests dos joves. Joan, abans has dit que tens una cartera de clients una mica variada, dones, homes, però d'edat també, vull dir, també gent jove, gent de mitjana edat...
La clienta, en aquest cas, més jove que he tingut, tenia de 9 anys.
De 9? Ostres.
I va venir amb una maduresa impressionant a l'oficina. Va dir que volia contractar servir, sí. Jo, home, és igual que tingui de 9 a 90.
Clar.
I se va contractar. I se va fer.
Tenia d'obvés aquesta lota per contractar els teus serveis?
Menco aquesta lota, sí.
Quin preu té has fet de contractar un detectiu perquè descobreixi una infidelitat?
Aquesta és la primera pregunta que fan tots els clients, sempre, que quanto vale. La primera. I el preu és molt relatiu. Vale? És molt relatiu per dos motius. Primer, perquè, bàsicament per un, perquè el preu és, per ara té una oscil·lació entre 50 i 75 euros i depèn dels temps que duri la investigació i de la dificultat. Hem de tenir en compte que, com sempre els diuen els clients, no és el mateix viure en el centre de Palma, un carrer peatonal, que una casa de camp. La vigilància és completament diferent. Per tant, els mitjans també són diferents i poden ser més cars o més econòmics.
El cas més ràpid i el cas més llarg?
És més llarg... Si en recordeu que han dit que la infidelitat se m'ha demostrat, però la fidelitat no.
Sí.
Una persona ens va tenir quasi 3 mesos, en diferents moments, darrere de la seva parella, que no feia res.
No fa res.
Res. Anava en el supermercat i poc més. Fem feina junts. I... Bé, hi ha un detall que no el puc contar, però...
No ho demanarem.
Quasi se li ha escapat.
No. Sí, quasi se m'ha escapat. Però... No, que no el puc contar perquè seria massa fàcil d'identificar. Mm. Però en aquest cas van ser 3 mesos i no se va demostrar res. I després ha hagut serveis que en un quart d'hora...
Un quart d'hora.
Ostres,
ja, guarda meva. Perquè tu quan vas en aquestes investigacions, per entendre el teu estat mental, d'allò que has de tenir, imagina, a vegades, paciència, que potser són processos d'estar molt de temps pendents, tu estàs amb una mentalitat pensant, tothom és innocent, fins que es demostri el contrari, o una mica al revés, tenir la fe de avui trobaré qualque cosa?
Tu te'n recordes la sèrie de House?
Sí.
Te'n recordes la seva frase magistral?
No.
Todos mienten.
Todos mienten. Això és la teva frase, no?
Sí.
Totes tens. Quina por.
És dur,
és dur. És molt dur. I així, bueno, la teva experiència dic que un poc així és, no?
Sí, és així, una miqueta. Més o manco quan mos criden pot ser perquè hi hagi sospites que no estan fonamentades, com aquest senyor que deia abans, però el normal és que sí. També és cert que a vegades que les infidelitats són relatives, no? És a dir, hi ha persones per les quals el mero fet de veure-se amb una altra persona ja és una infidelitat. Ja no ho és, però hi ha gent per tot.
Bé, tu vas informant de totes les passes.
En qualsevol cas, la meva feina, la nostra feina, no és jutjar, sinó és donar-li a les clients informació del que ha passat.
Parlem amb en Joan Cruz, que és detectiu privat, té 30 anys d'experiència, 20 anys d'experiència en aquest sector. Hi ha gent que té més experiència que tu, Joan, escolta.
Sí.
Bé, el tema també que xerrem avui és sobre infidelitats.
Infidelitat ben que dic ja, que jo posi panyes en el meu home.
Per exemple?
Claro, perquè no només és ell, perquè allà on hi ha un home hi ha una dona.
Això està claríssim.
Hombre, no, no estic per ser, hombre, no estic per això, que te siguin infiel. Però el ser humà és una cosa que va en nosaltres. I les dones ho fan d'una altra manera. Els homes ho fan d'una manera i nosaltres ho fem... Però, bueno, no fa cap gràcia, eh? Que te posin bany, et ses coses així com són. Però és el que hi ha. I serà sempre...
La veu de l'experiència, Joan.
Sí, sí.
I té raó.
Ho fa indiferent, els homes i les dones?
Sí.
M'ho contaries?
Sí, els homes són bastant més previsibles.
Ah, que interessant.
No, sorprèn,
normalment, les dones, quan té una infidelitat d'una dona, normalment, ja sé que avui les circumstàncies han canviat, cada un és lliure de fer, viure les relacions com pugui, però el fet és que normalment les dones tenen una relació sentimental constant. I els homes són més variats.
Més puntual,
sí,
no?
Pot ser més puntual, pot ser també variat, pot ser prostitució, però és més variat.
D'acord. Important, també.
Això és curiós.
La qüestió de la prostitució, supos que també has fet, per desgràcia, molt de seguiment d'aquest
sí,
tipus.
Sí, i aquests són especialment conflictius. Perquè cap lloc d'aquests els agrada una persona amb una càmera oculta.
I tant. Utilitzes, idò, càmeres ocultes. Sí. Que és allò més rocamboles que has arribat a fer per vigilar o has fet seguiment a algú. Parles de càmeres ocultes, però t'has hagut d'amagar...
Però dins... parles d'infidelitats o en general?
En general. De qualque, darrere qualque mata, dins un pou, no ho sé.
Sí, vestit de Johnny Rambo, vestit de camuflatge, sí, fèiem una investigació per un delicte mediambiental. I estava amagat enmig del camp, vestit de camuflatge i amb la cara pintada.
Ostres.
I estava a una colina mirant el que passava davant de mi. Clar, no me podia ni moure, ni me podien veure que estigués allí, perquè es jugaven conseqüències importants. Una vegada que van localitzar el lloc, era estar arribar allà abans que ells, anar-me després, i estar completament quiet i amagat, sense que mos... com un francotirador.
Quina tensió. Sí. Aquesta sensació de tensió, d'adrenalina, acaben guinxant?
Sí. Aquesta sensació és constant. Vale? Comença en el minut 1, perquè no saps, estàs concentrat, no saps per on pot sortir una persona. Inclús és una cosa que és una deformació professional. Va, arriba a la teva vida. De fet, la meva família, en el principi, tots han fet... mesures de contravigilància quan arribem a casa nostra, memoritzar les matrícules que hi ha de fora, aquestes coses que veiem a les pel·lícules ho fem d'una manera instintiva. Nosaltres teníem una paraula màgica quan la meva filla era petita, que si jo la pronunciava, la meva dona i la nina havien d'anar-se'n, perquè jo veia que hi hauria problemes. Sí, és una professió que no deixes de ser detectiu quan arribes a casa teva, sinó és 24, és com la policia, en aquest cas és el mateix.
La vas haver de pronunciar mai, aquesta paraula màgica?
Sí, una vegada. En el campo, en el centre comercial, vaig veure una persona, un investigat, que podria ser... A més, tenia ben clar aquest investigat, que jo era el detectiu, i es va dir... fora. No era fora, la paraula. Era una altra paraula. Aquest és el missatge que els donava, no? Afortunadament no va passar res, perquè jo el vaig veure abans que ell a mi, i me'n vaig anar per una altra banda. Wow. Ara ja he perdut una mica aquesta cautela, és cert. Ja són entrevistes, molts de judicis, molts de clients, i no sempre pots estar tan atent. Però sí, sempre han tingut aquesta deformació professional. No?
I te planteges ensenyar, per exemple? Perquè ara que ja estàs en un moment de la teva vida,
ja
que ja ho fas, ja, no? Fas formacions.
Sí, tenim convenis amb universitats, i els becaris, els joves, venen en el nostre despatx, i els foren com a futurs detectius. Normalment tots són detectius o pensen a publicitar com a policies.
I quina és la raó que veus que fa més l'aprendís de detectiu? Quina és la raó que fan més sovint quan comencen la professió?
Normalment són bastant espavilats. És a dir, és gent que té clar que se vol dedicar a una professió que no és habitual, i ja tenen el xip com mig posat, no? Encara així, sí, supos que un defecte habitual és pensar que saps més del que saps realment. I en el principi, molts d'ells... Quan jo, normalment, en el principi, jo els dono una xarra i després els faig fer un seguiment fals. És a dir, una persona del despatx, fes un seguiment en aquesta persona. Te dius?
Inés.
Mm-hmm. Bueno, Inés. Però sí. Inés ho sap. Vale?
Ella,
clar. És a dir, suposadament no ho sap, però ho sap. I jo ja sé que en els 10 minuts l'hauran perdut. I quan me criden, estan quasi plorant. Jo no esperava que fessis el seguint. Això és experiència.
Aprenentatges.
Aprenentatge, avançar totes les circumstàncies. I normalment, sí, pot ser que sigui el fallo més habitual, no? Pensar que saben més del que saben realment.
Que interessant, ara no teniu com a pal que vos persegueixi
sí,
que
vos entrevista... investigui.
Jo no vos investigaré per
menys no. baixes laborals que aquí no hi ha
hagut d'escapar. No, aquí mos portar la merda.
Bé, ara ja coneixeu en Joan. Joan, mos han quedat en sa teva cara, mos sap greu. Te reconeixerem si te trobam.
És igual.
Si en lloc de ràdio...
Té molt de tentacles, en Joan.
Hagués estat tele en lloc de ràdio, haguessis anat a l'entrevista.
Perdona?
Sí, això, que has convidat a la tele en lloc de la ràdio, haguessis anat.
Avui el 5 estava i IB3, televisió.
Ah, pensava figura, era exclusivitat.
Figura mediàtica.
Això és perquè ja té molt de col·laboradors, sí. Que aquest sí que no desgadien la seva identitat.
De fet, normalment és així. Ells fan la feina. Exacte. I jo dirige els que els despatxo.
Molt bé. I d'avui hem parlat amb en Joan Cruz, detectiu privat. Moltes gràcies per obrir-nos les teves portes professionals. Torna amb voler, Joan. Gràcies.
Com adiós.
Gràcies.
Escuchar que ya no siento tristeza, que hay otras formas de amar y que por fin yo pude encontrar alguien mejor que tú, que besa mejor que tú, que tiene más actitud, que no me cómo pudiste borrarme tantos recuerdos y los olvidaste. Cada promesa que no hicimos se fue contigo.
La Bàrbara Suau, mestra jubilada, mos fa arribar genialitats dels infants.
Quan xerraven de menjars, una nina va dir que ell el formatge que més li agradava era el formatge palmesano.
Ràdio és humor. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Xiu, xiu. el programa on parar l'orella.
Que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Dime por qué...
Parlàvem amb en Joan Cruz, detectiu privat, però ara que sonava besos, em donat per fet que posar ses banyes és donar una besada, fer una besada, sí. Perdoneu. Encara no són banyes fer una besada. A dormir un colcú i no fer res és infidelitat. Enviar un missatge és infidelitat. Què és infidelitat?
S'ha posat nerviosa.
Nina, s'està commocionant perquè certament què és posar ses banyes. Edo, mireu, segons molts estudis que han fet sa recerca avui, sa redacció, que pot ser considerat banyes varia segons si ets un home o una dona i també varia segons s'edat. Sobretot quan estem xerrant de posar ses banyes a través de ses pantalles. Així és, la pràctica que menys consell social hi ha sobre aquesta qüestió de fer-se besades. Mireu, estem completament dividits. Un 53% dels espanyols ho considera una infidelitat, mentre que un 42% creu que no ho és. Com creieu que canvia aquesta percepció segons s'edat? És a dir, Inés i Xavi, creus que aquesta gent que pensa que posar ses banyes es donar besades són gent jove o gent major?
Gent jove, clarament.
Gent jove.
Clarament.
Bé, no ho sé, eh?
Sí. La gent major gent gran. És igual una besada.
Gent gran.
Gent gran, perquè jo que som més conservadors,
no,
pot ser.
No, jo joves, pas mocions, pot joves 100%. Que tu joves... consideres infidelitat posar una...
Ai,
fer una besada?
Una besada a sa boca?
Sí.
Sí, això és evident.
És evident.
Jo no...
Eva, mira...
M'hauria de pensar.
Edo, 78% dels encastats entre 18 i 24 anys, és a dir, ho cataloguen com posar ses banyes.
Veus?
Enfront en el 40% entre 55 i 64 anys. És a dir, que quan més gran ets, menys gravetat té aquesta...
És més flexible.
Maduresa, Xavier, maduresa.
És a dir, quan, un segon, bé. A mesura que te fas gran, te converteixes...
Relativitzes.
Més flexible.
Clar, no relativitza. Ah, una besada, que és una besada,
és
no
que,
res.
És a dir, no, m'ha sorprès molt el jovent d'avui en dia, que francament, és a dir, que...
Però els joves siguin... són uns exagerats.
Sí, jo
cada vegada se'ls fan un gran massa, no ho sé,
clar.
Eh?
Exacte. I després vull dir que hi ha una petita part de sa població, un 17%, que creu que xerrar o quedar amb un exparer sense mantenir relacions sexuals també pot ser considerat infidelitat.
Ala! A veure. Quedar amb un ets per se considera per un de 7% de la població infidelitat.
Sense mantenir relacions, això és el que destacam.
Mos hem de plantejar un parell de coses no, sobre però, les relacions sanes en aquesta societat nostra.
Com tot en aquesta en vida, Xavi, són... Aquest... No, no, són hematisos. Bé, jo no considero una infidelitat, però hematisos. Mm-hmm. O no, Maria Antònia?
Pot ser, hematisos, perquè fins i tot estem a mantenir converses pujades de to a través de missatges, telèfonos o xarxes, aquí sí que són els joves que ho veuen més clar, que 8 de cada 10 sí que ho troben que són banyes. En canvi, la gent major, novament, considera que no són banyes xerrar, que diguéssim, et sexting. I després, si ja anem amb gèneres, més del 70% de les dones creuen que és posar banyes a escriure missatges. En canvi, els homes, un 58%, diu que no.
Tu què penses, Xavi?
Depèn de missatges.
No, per mi és molt més greu un missatge pujat de to que una besada.
Per sa deliberació?
Sí, m'apareix joc brut. Mm. Perquè una besada pot tenir espontaneïtat o fins i tot emoció.
Entenc per on vas, entenc que és punt.
Saps?
Sí.
Perquè te pot fer una besada per dos motius. Espontaneïtat de l'efervescència del moment o fins i tot una qüestió emocional de que realment estàs enamorant d'una altra persona que no ets la teva parella justament. Però un missatge ja m'apareix lleig.
Però un missatge que diu el missatge, perquè pot dir moltes coses, un missatge.
Un missatge pujat de to.
Què vol dir un missatge pujat de to? M'agrades? O un missatge pujat de to de banda
de...
De
banda de... És que no se podria dir a la ràdio.
Un tirament de canya extrem.
Clar. És que, veus, aquest raonament entre homes i dones no han de ser tan binaris ni tòpics, però és vera que aquesta posició, que les dones coneixen un nines...
A menys, jo crec que és una cosa que evident, que pots premeditar les coses, i quan hi ha premeditació, independentment de si hi hagi estat d'embriagues de la persona...
No, ja estàs pesclant no, a un caragoll.
És que clar, fer besada.
Tu dius,
l'espontaneïtat d'una besada. Anem, un segon. L'espontaneïtat d'una besada. Anem a pensar en això. L'espontaneïtat d'una besada, en quin moment espontani pot fer una besada a qualcú?
Home, Xavi, que no ets espontani, tu.
Moltes, moltes moments. A la platja, a la mà...
Molt bé, fantàstic.
A la platja.
Un sopar.
Un segon, perdona. Molt bé, toco'm.
A una revella.
Ara.
No, i si és més major... I si és més major...
Tornant d'un viatge.
Sí, a un viatge de l'incerç.
Vols dir que l'espontaneïtat d'una besada a una platja en qualcú, tots sols, no hi ha més perquè premeditació pots... que un missatge
no,
pujat de
perquè
to?
Perquè aquesta persona, normalment, estic segura que... Bé, ara no m'hi entoni molt a conferir grans xifres.
Mira,
però estic segura
que les dones posam les banyes en gent que val la pena.
Ara... Ai, va, trilla, que s'ha tirat. A veure,
mira, posarem... Bé, jo he arribat, són les 9 i 39 minuts.
No ho feis més amb espontaneïtat...
Amb espant de baix, digues.
Sí, amb escat de baix.
A veure, posarem una mica de consens.
Jo no entenc res.
Mira, anem a opinions que no són polèmiques i que tothom està d'acord. A veure, els joves de 18 a 24 anys, un 64% considera que són molt importants les relacions sexuals de parella. I quan ja xerram de majors de 75 anys, ells diuen que no, que és un 71%. És a dir, tothom està d'acord que tenir relacions sexuals sanes és important, però aquí pareix que quan més gran te fas, més importància també li dones.
Clar, perquè quan salut... més gran te fas, més contundent és el fet d'una relació sexual.
Exacte.
Per això... Té pors el motiu aquí,
exacte,
en aquesta estadística.
Exacte, gent de 75 anys. I després, digue-ho,
no, que aquesta informació d'en surt.
Del CIS. Però
del CIS.
Ara anirem. Però ara, també tinc una altra informació, que és que si qualcuna de vosaltres li dona tranquil·litat estar dins la mitja, a mi sabria que m'és igual, però segons aquest informe del CIS, el promig de parets sexuals per persona és de 12,7. Aquí cadascú...
A la vida. Ah. És a dir, el promig de parelles sexuals per persona, segons el CIS, és de 12,7.
Ai, podem arredonir, 13 persones.
De 13 persones.
En què t'acolgues durant tota la teva vida.
Sí, aquí ara tothom que faci càlculs i miri, m'he estat per damunt o per davant.
En aquesta taula, per favor, feis els càlculs en sabeu baixa.
En aquesta taula no digueu res.
No diran res. Tothom
perquè jo crec
mitja.
Que... No, és broma, va.
No. Vinga, va.
Bé, d'on surt tot això?
Tot això surt per internet, perquè... Per internet se poden trobar moltes coses. Fins i tot, la infidelitat mateixa. A veure, us he de dir que Ashley Madison és una plataforma de cites en línia especialitzada en relacions extramatrimonials. És a dir, està pensada perquè persones que ja tenen parella estable o fins i tot estan casades cerquen una aventura amorosa o sexual amb algú altre. De fet, el seu eslògan diu: la vida és curta, tingues una aventura.
O sigui, una aplicació que te convida a posar les banyes.
Exactament.
O és per gent que té una relació oberta.
No. Aquí és una aplicació que no fa discriminacions. Tu saps que la gent que te trobaràs allà ja té un vincle, però a lo millor és consentit o no, aquesta obertura. Mos entenem?
Sí.
Sí.
Es vol entendre. I... És a dir, jo imagino que gent que... Bé, no ho sé, és igual.
Estic segura que en no Joan Cruz, detectiu privat, la té descarregada per fer les seves investigacions.
Segurament. De fet, segurament podria trobar molt d'usuaris espanyols, perquè, mira, aquesta aplicació arreu del món té més de 80 milions, segons l'empresa, i Espanya hi compta amb un 1,7 milions.
Que... És a dir, hi ha 1,7 milions de persones a Espanya que utilitza aquesta aplicació de Canadà.
Imagina't.
Moltíssim.
I estem per davant de França, Itàlia i Alemanya. I vos he de dir que potser no coneixeu exactament el nom d'aquesta plataforma, però és veritat que s'ha fet com viral perquè el 2015 va patir un hackeig massiu i se van filtrar moltes dades personals. De fet, hi ha un documental a una plataforma al respecte. Que va passar? Se van filtrar noms, correus electrònics, preferències sexuals... I clar, la gent podia revisar, cercaves nom d'una persona i li confirmava si estava a la base de dades o no.
Quina por!
Això d'internet, quina por que fa.
Fa molta por. I vos he de dir que aquesta mateixa plataforma, clar, amb totes aquestes dades, fa enquestes en els seus usuaris
sí.
i va revelar quina és la professió que més posava ses banyes. Els professionals sanitaris! Vos ho dic en sèrio, va trobar que un 23% dels usuaris eren del sector sanitari. I després, un altre estudi paral·lel de 2021, de més de 360 metges i infermeres, que han dediques d'Estats Units, de International Journal Environmental Public Health, bueno, és igual, els investigadors van descobrir que un 21% dels participants tenien o havien tingut una relació infidel en el passat, i més del 80% d'aquestes eren metges.
Però, mem, això, lo millor, s'adou perquè estan cansats, els treballadors sanitaris sovint han de gestionar jornades laborals llarguíssimes, imprevisibles, situacions d'alt estrès i pes emocional de la seva feina, cosa que pot causar dol, esgotament, ansietat, esgotament mental i físic, i clar, tot això jo entenc que uneix. De fet, quan després de metges...
metge i infermera, n'hi ha moltes.
Sí, sí, bé, de tot tipus de categories de personal sanitari.
Totalment.
Parelles oficials.
Si l'altre dia a un lloc de Palma feren una festa, que se deia es congrés, que hi anaven tot de metges.
Allà el que deia... Allà...
Floria Samor.
Aquest percentatge s'han de revisar de, per mort d'aquesta
no,
festa.
No, de fet, no tinc l'estudi aquí citat, però és veritat que la majoria d'infidelitats passen a la feina, això és cert. També van trobar els investigadors que els homes d'aquest estudi tenien gairebé fins a 5 vegades més possibilitats d'enganyar que les dones. I, escoltau, els homes també eren més propensos a tenir relacions sexuals a la consulta metge mentre estaven de servei. Ai, 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 el amor es un trabajo. Aquests metges són terrorífics, però en sèrio. És vera que
home, home, Maria Mària. Sí. Tampoc hem de generalitzar.
Els metges d'aquest estudi.
Parlem de dades de...
Dades, 300 metges. N'hi havia molt.
Els metges són terrorífics.
300 metges de tots els que hi ha.
Ho estàs fent molt bé per guanyar-te l'audiència.
No, els metges d'Estats Units.
Telèfon al·ludits 971-139-00.
Heu tingut mai una aventura amb un metge? Compteu-m'ho. No, a veure, ara, en sèrio. És vera que són més que la nostra feina. Però aquí hi ha un estudi que cercava patrons entre el nivell de feina i com de molt posava't ses banyes. I varen trobar que els homes amb feines d'alt prestigi o sense feina són els més infidels que els que tenen una feina mitja o baixa. És a dir, els homes que posen ses banyes estan en els extrems. I diuen que aquesta tendència pot ser s'associa a la masculinitat i la identitat que tenim lligada a l'èxit laboral. És a dir, quan se senten amenaçats, els homes sense feina, pot ser cercant validació a través de les aventures. Mm-hmm. I aquest estudi mateix revelava que els homes que depenen econòmicament de les seves parelles també tenen 5 vegades més possibilitats d'enganyar.
Oh, aquesta és titular.
Cocials que fan més planta.
Ben dit. A veure, torna-la a posar, Andrea, que no sé si s'ha sentit.
Cocials que fan més planta.
A damunt, que ets una sangonera, me posa't ses banyes, cienga. I he de dir que ses dones també posen ses banyes, però és veritat que no van trobar correlació amb el seu nivell de feina, en aquest sentit. Uh-huh. Però clar, és veritat que amb tot això, un amant surt ben car. A veure, tenir un amant surt econòmicament molt més barat que divorciar-se. Això ho diu també Ashley Madison, recordem aquella plataforma...
Sí, cada dia és la plataforma que surt més barat tenir un amant que divorciar-se.
Jo no m'havia pensat, és publicitat. I diuen que, escolta, el cost anual de mantenir un amant és d'uns quasi 5.000 euros.
Què?
En el 2020.
Molt bé.
Mentre que el cost mitjà d'una separació pot arribar fins a 100.000.
Però a
això segons la
plataforma. Segons Ashley aquesta.
Ashley Madison.
Bé, no diu tantes noms que encara provocaran que es descàrregues massives i tindran problemes aquí entre les parelles de nostres oients. Amem! Gairebé 5.000 euros 2020, però ja avui sabrem que se gasten aquesta verada.
Doncs mira, els conceptes principals és veure que són hotels, restaurants, regals, però aquí hi ha dues dades que m'han creat molta atenció, que és que una de les despeses que se contempla és flors per la parella principal, una vegada n'has més, per tenir cobert aquesta...
Sí, per sa culpa.
Exacte. I després, regals especials, també, novament, per sa parella oficial, que pot ser dues vegades a l'any.
O sigui, que el cost de tenir un amant no va directament a l'amant, sinó a sa parella oficial per mantenir-la...
Contenta.
Allunyada, al manco. Així és. Despistada.
I, de fet, els encastats d'Ashley Madison diuen que un 26% d'aquests infidels diuen de tenir un pressupost fix destinat en això, a ses... despeses.
No tenemos Gucci, tampoco Versace, ni Prada, ni Armani, no money, no party, tenemos la familia y sin uno, pero brilla, sencilla esta pandilla, y aunque nadie... No...
Ai, avui és un tema peliagut, sí, perquè parlam d'infidelitats. Tenim dades, no, Maria Antònia mos n'ha donades moltes, però en tenim més, perquè, per exemple, podríem saber quan... passen més les infidelitats. En quin punt de la relació?
Exacte. Novament, les estadístiques, probabilitat, no és tant els casos concrets, però mira, aquest mateix estudi publicat per aquell Journals of Sex Research, aquests que...
Journal of Sex, Sex Research.
És una revista científica que només fa estudis sobre sexualitat, bàsicament. Mm-hmm. Trobava que els homes era directament proporcional quan més temps durava la relació, mm-hmm, més probable era que posessin ses banyes. És a dir, quan més temps, més probable. En canvi, a les dones passava una cosa que és coneguda com una corba de campana. És a dir, hi ha major probabilitat d'infidelitats en matrimonis de lo que és en el principi de tot o en el final del matrimoni que no durant la relació que ja està assentada. És curiós.
I gent que no posa el bany no n'hi ha?
No. Hem gelat d'això avui. I mireu, us he posat aquesta cançó d'en David Bowie, si la podem sentir una miqueta més. Ara en David Bowie no vol cantar, però bueno, si ho va fer el 77, quan mos conta aquesta història d'una parella que s'estima. I en Bowie va dir a una entrevista el 2003 que en realitat ell se va inspirar entre l'amor que tenia el seu productor Tony Visconti amb n'Antònia Mas. Alerta, no era mallorquina, sinó que era alemana, que també era cantant. I ell va dir que en el seu moment no se va atrevir a explicar-ho perquè en Tony estava casat, però que de l'amor que va veure que sortia d'aquella relació infidel va decidir escriure aquesta cançó i això, i motivar-la. A veure, realment jo aquesta cançó la volia posar perquè m'havien contat que la dona d'en Bowie li havia posat ses banyes amb un extra o un videoclip seu. De fet, m'ho va dir una vegada el meu germà per aliviar-me quan tenia el cor romput. Però, fent investigació avui a la redacció, m'he donat compte que aquesta informació és fake. Però supos que el que me volia dir és que a vegades que te posin ses banyes xerra més de l'altre que no de tu mateix.
Molt ben dit, molt bon consell, el teu germà. Clar que sí.
Gràcies.
Ai, bé, no faré més preguntes en aquesta taula perquè mos han discutit, Xavier.
No.
Xavier, has estat mai infidel?
No, mai de la vida. Mai de la vida. Tu, Maria Antònia?
Mai de la vida, tampoc.
Maria Inés?
Jo, mai de la vida.
Andrea Sánchez, tens control tècnic?
Tampoc
mai de la vida. És que som una taula de gent bona, bona gent, bona gent. Perdó, un apunt. És a dir, no vol dir que la gent infidel sigui mala gent. Perdoneu.
Exactament. Jo ho sé qualque vegada i no passa res.
Anda, tots són matisos en aquesta vida. Tots són matisos. Perdoneu.
Les 21:52 d'avui dilluns i després d'aquest tema...
que tens, no?
Quanta tensió, ara de mollar, m'ho hem de relaxar.
Mos hem de relaxar i per relaxar-nos, en Xavi mos posarà música de tensió.
Ui, tornem amb...
No ho
dubte. Diveta... No, va. Bueno, vos he preparat una prova d'aquestes que tant vos agraden.
Mos encanten.
Posaré proves a vostra atenció. Ai. Sé que vos preneu seriosament aquesta feina i per això vull saber fins a quin punt coneixeu els nostres col·laboradors. Repassem. La setmana passada varen tenir Antonio Rà, Canció en Capçana, Joan Rafael Coves, Mònica Borràs, Aina Segura de les Anant Fent, Antoni Gascafrà, en Cobi i en Juanmi.
Una gentada?
Una gentada? Molt bé. Vos diré frases de la setmana passada i m'haureu de dir qui les va dir. És a dir, vos diré frases i teniu 9 opcions. Mm-hmm. Entesos?
Sí.
Va, començam. Va, qui va dir? Encara ploraré, m'he emocionat aquí.
No ho va dir Ninés, això, no?
Ninés ho diu cada programa.
Jo?
Sí, t'agrada molt.
M'emocionaré.
Qui va dir m'emocionaré a xiu-xiu? Encara ploraré,
m'emocionaré.
Uf, qualcú molt sentit. Jo diré si en Capçana és un home...
Si en Capçana...
Jo diré Toni Arrac,
sensible.
Tu saps
la
sintonia i tot?
Sí, clar, ja sempre. Vaig estar 11 mesos. Moltes gràcies.
I se va la madrina.
Encara ploraré, m'emocionaré.
Efectivament, Antonio Rà, quan parlava de Jo en sé més que tu...
No, era perquè va venir una fan, mos va demanar per Instagram, si podia venir a veure Antonio Rà en persona i veure Xixiu també. Per tant, va venir, la varen convidar, varen presentar Antoni i, clar, aquesta persona li va dir això.
Fas,
gràcies,
però jo ets els millors perfils que hi ha a Instagram.
Gràcies, moltes gràcies.
I espero setmanalment un vídeo teu de veure jo i el meu germà també. Ah,
moltes gràcies.
I
se va
la madrina.
Però això se va emocionar. Jo me pensava que era perquè me'l va fer el joc de Jo en sé més que tu i va recordar el seu temps amb en David Ordina.
També se va emocionar per això, però en aquest cas era per això. Va, qui diu això? Sempre mindset positiu, respiració fondes i palante. Respiracions fondes m'agrada molt com a ritual per anar tirant pel món.
Home, jo crec que aquí ho tenim clar,
sí,
no?
Sí, és
ancian.
Sí.
Sempre mindset positiu, té respiració en fondes i palante. Respiració en fondes m'agrada molt com a ritual per anar tirant pel món. Però bé.
Tan molt savi.
Bé. És que dona consells excel·lents en ancian. Respiracions fondes i palante com a ritual per anar tirant pel món. Clar.
Exacte, que
sí.
Xerraven de rituals, de manies i altres herbes. Bueno, anem a aquesta. Aquesta és un poc més enrevessada. Diu així. Aquí també hi ha cotxos. M'apareix. Bé. I se'n va a un observatori. Tornem a començar. Seu així. Diu, aquí també hi ha cotxos. M'apareix. Bé. I se'n va a un observatori que és justament... Com l'observatori de Costitx? L'observatori astronòmic. I se'n van en el de la pel·lícula de La La Land. Ho sabeu?
Jo crec que sí.
Ets gran,
ets
única.
Ets la més guai de totes.
Mònica Borràs.
Aquí també hi ha cotxos, m'apareix. Bé, i se'n van a un observatori, que és justament l'observatori... És com a de Costitx, que se diu astronòmic. És astronòmic. A on se'n van els de la pel·lícula La La La.
Molt bé.
Ai, Déu meu, quina gràcia.
Sí, ets la millor
perquè
del món.
Perquè la Mònica comparava l'observatori astronòmic de Los Angeles amb el de Costitx.
Escolta, sort que queden 4 minuts perquè acabi xiu-xiu. No,
és que...
Molt bé, darrere.
Sí, he de dir com us desbaratam sempre que
sí,
ve la Mònica.
Bé, va bé, va, darrere. Diu, ses vaques, he de dir que les agrada el jazz i la música clàssica. I això està demostrat. És a dir, ja m'han sortit vídeos a Instagram de gent que toca el saxo i les vaques se'ls atraquen.
És molt bona també aquesta frase. Il·lustre. Que va dir, mentre parlava d'animals, animals i animalons de granja, Antoni Guiscofre.
Les vaques, he de dir que els agrada el jazz i la música clàssica.
Això com és?
Això està demostrat. És a dir, jo m'han sortit vídeos a Instagram de gent que toca el saxo i les vaques se'ls atraquen.
Aclarit.
Clar, això per això, soc atenció, perquè això està demostrat perquè ja m'han sortit vídeos a Instagram en què gent toca el saxo i se li traga.
És validació. És més viable que t'ha sortit.
Sí, sí. Que bo, sí, molt bé.
Ai, que ha rigut.
Ha rigut avui, eh?
M'agrada molt aquesta bon secció, dilluns. Final.
És que Xiu-Xiu és el millor programa per acabar bé el dia.
Xiu-Xiu és el millor programa per acabar bé el dia.
Sí. Clar que sí, parlàvem d'infidelitats i d'animals i animalons de granja.
Mm-hmm. Sí.
Observatori de Costitx.
Exacte.
Astronòmics.
Ai, en Andrea Sánchez en el control tècnic, gràcies també. Nosaltres tornarem demà aquí a les 8 a IB3 Ràdio. Voleu dir qualque cosa més?
Moltes gràcies a tots els oients. Ja consideres a rebre un premi. I no, res, molt ben demà, si Déu vol.
Si Déu vol, demà a les 8 i 4 minuts com un clau. Bona nit a tothom, que estigueu
fins
molt
aquí,
bé.
Fins aquí, xiu-xiu, número 238. Moltes gràcies per ser-hi.
Scars. They stood by me before my exoneration. They believed I was innocent, so I'm not here for judgment. No. But if you can't be good, then just be better at it. Everyone's got bodies in the attic or took somebody's man. We'll take you by the hand, and soon you'll learn the art of never. Matching scars.